a Mourinho, que segurament avui vindrà una altra vegada a Mourinho a desitjar-nos bons reis i segurament es ficarà amb mi, cosa que accepto amb esportivitat. A veure, hem parlat molt de les sensacions del partit, també hem escoltat ja La Porta a la Cadena Ser. Hola Marc Andrés, què tal? Bona nit.
Hola Dani, aquí la bona nit.
Un La Porta que, si ha estat una bona estona, ha tocat tots els temes, en el marc també de la iniciativa meravellosa que és aquest camp d'en sense joguina de la Cadena Ser, excepcional iniciativa dels companys de la Ser, el president del Barça ha respost una mica de tot, Marc.
Sí, el que t'hi jugues, La Porta ha anat valorant un per un els aspectes sobre els quals està preguntat. Si et sembla, Dani, fem unes dues distincions, i ja que hem parlat del duel d'ahir i la sanció a Lewandowski, seguim amb la part més purament esportiva. En aquest cas, sobretot, centrat en renovacions i fitxatges. El primer de tots, renovació de Gavi i la situació d'Araujo i Valde.
Haurem d'esperar juny, però la veritat és que tant el Gavi com l'Araujo, com la renovació que tenim prevista amb el Valde, això, doncs, estan inscrits i aquesta temporada, fins a juny, no podrem resoldre aquest tema.
Després, un dels temes més calents pel que fa a les renovacions, què passarà amb Sergio Busquets?
Ell, doncs, té propostes també per continuar fora de la Lliga. I,
Estats Units.
Sí, i és... jo sé, sabia que s'ho estava rumiant, però en principi, si tot va bé, és el que volem tots, és que continuarà fins a final de temporada. I a final de temporada en parlarem, perquè jo crec que el Bussi encara té corda.
Què creieu que passaria amb, que passarà, o passaria amb Bussi?
Jo crec que li faran una miqueta de xantatge emocional de dir aguanta 6 mesos val més, que no tenim relleu.
Aquesta renovació al...
a l'Uso i... sí.
Però quan dius 6 mesos menys, més vols dir fins gener de l'any que ve.
Sí. Exacte, passa de marxa a la MLS, que exacte, comença abans.
I qui guanya el Barcelona en 6 mesos?
A priori que és
4 mesos. Rodar amb el relleu. Un relleu que ha d'arribar aquest estiu. Saps aquest relleu que hauria d'haver arribat fa 10 anys? Saps aquell que estem esperant des de fa 10 anys?
Aquell doncs arribarà aquest estiu, sí.
Exacte, llavors 6 mesos per rodar-ho tot.
A veure, jo fa 2 mesos hauria apostat diners de que s'aniria a final de temporada. Jo sentint a La Porta, ja em va passar el dia de quan va parlar d'aquest tema al Marroni amb els periodistes, jo em quedo una sensació que ell contemplava, si és que encara no contempla,
que ara
la possibilitat que marxi ara.
Sí.
Jo sentint a La Porta...
Sí, en aquesta entrevista ho ha tornat a deixar.
Clar, sí.
La nostra idea és que...
Té contracte. Està dient que, no, que això no està decidit.
Sí. Perquè s'ho va plantejar en un moment...
Sí, però el Busquets es pot plantejar el que vulgui, perquè si el Barça no el deixa... Ja pot plantejar-se el que vulgui Busquets. Té un contracte fins al 31... que per tant s'ha de quedar aquí.
Imagino que sent Sergio Busquets passaria el mateix que ha passat amb Piqué, no? Si arriba ara i agafa...
Sí, però els rols de l'equip són diferents, Piqué, l'entrenador no el volia i Busquets, l'entrenador, el vol i a la seva partit de titular.
Sí, l'entrenador, que no dic que no, ojo, a veure si ara aquí, però contra l'Espanyol...
Sí, però perquè sap que Busquets té l'edat que té...
120 i pico minuts de la Copa del Rei. A veure què passarà al Metropolitano. A veure si és que estan ja començant a canviar els rols amb Sergio Busquets.
És que ho ha de fer sí o sí. És que has d'estar previngut per si Busquets quan acabi el contracte si diu me'n vaig.
Però claro, si tu t'has pensat de tota aquesta peli que de cara a l'any que ve el renovarà 6 però... mesos més per aquest...
Però potser Xavi li està... Estic especulant, que ara...
Sí, jo acabo d'especular ara mateix.
Jo també especularé ara. Que no sigui que Xavi l'estigui apretant mentalment perquè renovi. Si no renoves, jugaràs els minuts basura. Potser, dic jo, potser si no ho sé. Aviam, jo, la meva opinió ja la sabeu tots, no enganyo ningú. Jo, és a dir, ja fem tard perquè Busquets estigui jugant a la MLS. M'entens?
És que fins i tot ell mateix, jo crec que en algun moment ho ha pensat.
Jo crec que encara que no...
Ho va pensar quan va caure eliminat de la Champions, ho va pensar quan va perdre contra el Madrid, el tema del Mundial també l'ha acabat de...
Totalment.
Evidentment que ho ha pensat.
Tornant al que parlàvem abans dels rols i d'establir nous rols, per mi és necessari que Busquets surti. Perquè al final, doncs, que un altre jugador ocupi el braçalet de capità, que un altre pugi a la quarta plaça, que al vestuari algú hagi d'agafar el seu relleu i ja està, i tot el que sigui allargar és allargar l'agonia. Tu saps que avui no tens un pivot defensiu com Busquets, diguéssim, que et pugui ser el Busquets dels pròxims 5 anys, i molt difícilment aquest estiu el tindràs, perquè per molt que fitxis a un jugador que ho pugui ser, després ho haurà de demostrar el terreny de joc, i no és el mateix jugar ja sigui al Wolves, si ve Rubén Neves o Zubimendi, o el que sigui, et dic noms, que jo crec que no vindran. Neves ja veuríem amb el cas de Mendes, però Zubimendi ho veig bastant impossible, però que després haurien de rendir a tot un Barça.
Sí,
per tant,
sí,
crec que el més lògic és que De Jong sigui el que vagi jugant a aquesta posició, perquè és el que tens a casa i el que has d'anar treballant.
Estem tots d'acord i crec que el president també. D'aquest mercat d'hivern res, no, Marc?
No, de fet, ho ha dit. Ell, no, la porta, em refereixo, no espera cap moviment del Barça.
No hi haurà cap moviment, llevat de si surt alguna cosa inesperada, que en principi no l'esperem. És a dir, no hi haurà cap moviment aquest mercat d'hivern i la feina ja la vam fer l'estiu.
Ni incorporacions ni cap venda, perquè la porta també ha estat molt taxatiu amb tota la plantilla, en aquest cas de no hi ha vendes, però sobretot en el cas de Dembélé.
El Dembélé no està en venda, és un dels jugadors més importants que tenim. Ell se sent important, per nosaltres és molt important, és un dels puntals que té aquest equip, té una velocitat extraordinària, és un llampec. I ahir, escolta, cada vegada que agafa la pilota i generalment sempre que juga desborda, i va fer un gol magnífic a passe del Gavi, i per tant no està en venda ni per 70 ni per cap quantitat.
Un Dembélé, per cert, que avui l'hem pogut escoltar al mitjà belga Eleven, que abans en parlàvem per Koundé, i un Dembélé que ha confirmat que sent la confiança que li mostra junta directiva i entrenador.
Vaig signar un nou contracte amb el Barça fa 4 mesos, estic content aquí i vull seguir treballant per continuar al Barça.
I la Torre Eiffel no t'interessa més?
No, estic bé a Barcelona i tinc bona vida. L'entrenador confia en mi i la directiva també. Estic molt content amb la confiança que tenen i la meva situació al club.
Comentaris.
Jo només faré un comentari.
Sí.
I també és especular, eh?
Sí.
Si el Barcelona vol fitxar algú, si el Barcelona volgués fitxar algú, el que hauria de dir és justament el que està dient a la porta. Perquè si tu comences a parlar, Xavi la va cagar abans del Mundial amb aquell brasiler, amb l'Hendrik,
sí, al final ha jugat hasta el Real Madrid.
Clar, és a dir, si tu realment vols aquell jugador, calla, calla, no diguis res. I si el Barcelona volgués fer una operació de mercat en aquest mercat d'hivern, penso que l'estratègia és aquesta. No dic que sigui així, eh?
Sí, avui...
que en el cas hipotètic de que volgués...
Hem vist la porta menys la porta, et diria. És a dir, la porta quan surt a les rodes de premsa, les entrevistes, moltes vegades il·lusiona molt per sobre de les seves possibilitats.
Ja ho estava sobre.
En canvi, jo crec que, lo que Joan, jo crec que hi ha una estratègia de club, crec que Mateu influeix bastant en que es calmin una miqueta tant Xavi com a la porta en posar expectatives tan altes en el terreny de fitxatges. I a priori, els mercats d'hivern no eren per a incorporar jugadors mai, si no era que en la temporada anaves molt malament, que portaves un Edgar Davids en el seu moment perquè te l'arregles.
Veus, però Edgar Davids, per exemple, els mitjans de la època
no sabíem res, sí, sí.
O sigui, va ser d'un dia per l'altre. És a dir, Edgar Davids ve un dimecres, la primera notícia, el primer indicis que tenim de que es pot fitxar Edgar Davids és el dia anterior.
Sí, sí, sí.
Que és quan la porta en aquell altre documental diu allò, que n'aprenguin.
Sí, sí, sí.
Coutinho va arribar per Reis.
Però està...
Coutinho, però, hòstia, Coutinho
va arribar per Reis.
I però sí, portava
des de
mesos.
Des de l'estiu.
Regal de Reis.
Recordo. Sí que és veritat que... I això està molt bé, llavors, que nosaltres com a mínim oferim aquesta interpretació per algú que pugui escoltar el president Laporta, que digui... Una cosa és el que diu, l'altra cosa és el que vol dir i el que significa.
No, tampoc pots...
Sí, t'anava a dir...
El tema del fair play.
Dic, desgraciadament, pel tema del fair play, encara que el Barça volgués treballar...
De mans i peus,
sí, sí,
que ara mateix...
Pel cas d'Embélé...
Sense què ha dit, fins i tot, que ara és quan ara em direu que tirareu el tall, però el tema de les... actualitzacions de les fitxes dels futbolistes...
Això és molt greu.
Gavi... Sí. Gavi, avui el president ha dit que ho mou al mes de juny.
Sí,
que t'has d'esperar a l'estiu.
Quan a l'agost es va dir que es movia al mes de gener.
Les bones voluntats de Gavi i d'Araujo amb respecte a aquesta junta, jo crec que estan sent
que els jugadors es podrien en altres juntes es posicionarien.
A veure què passaria amb aquests casos.
I quin perfil de jugador. Perquè, clar, una cosa és Gavi Araujo, l'altra cosa és saber altres jugadors que segurament amb un perfil diferent...
Amb Dembélé no et passa.
Exacte.
Bueno, ja ha vingut a dir que no tocarà el sou ni de Ter Stegen ni de Frenkie de Jong.
Clar.
També ho ha dit clarament a l'entrevista, que no els hi tocarà el sou. Per tant, sí, sí. És una estratègia que volien seguir i que tampoc han seguit.
Sobre Messi, ha dit alguna cosa?
Bé, sobre Messi el que bàsicament ha dit que és jugador del PSG.
Val.
Per tant, no em vull mullar gaire. Això sí, ha dit que manté bona relació, que l'entorn diu que no hi ha relació amb president i jugador, però ell diu que sí, que hi ha bona relació.
Doncs és la seva paraula.
És un moment molt divertit.
És la seva paraula.
Diu, té vostè relació amb Messi? Diu, sí. El seu entorn diu que no. Bueno, l'hem tingut.
Sí, sí, sí.
Hem tingut relació.
Sí, sí, jo et dic que sí, que l'hem tingut.
Sí, sí, això mateix, jo et dic que sí, que l'hem tingut.
Sí, sí.
L'hem tingut. Sí. L'hem passat.
Aquestes versions diferents d'una mateixa relació que a vegades passa.
Què sí. Veus? De Messi no ha volgut parlar, de Bernardo Silva sí que almenys li ha posat un preu.
No, que per 80 milions segur que no vindrà. Però el pagarem.
Molt bé, queda dit. Ja hem parlat amb Bernardo, què més?
Canviant, vinga, l'àmbit econòmic, ja que hem parlat de fitxatges i renovacions, la Porta ha actualitzat la situació blaugrana, començant pel forat provisional, depèn del rendiment a l'Europa League, que ha deixat quedar fora de la Champions.
Com ens han imputat com un fair play negatiu a l'eliminació de la Champions, ens han imputat 26 milions d'euros, estaríem, doncs, a menys 26, o sigui que per, si volguéssim fitxar, hauríem de fer una operació que ens donés uns ingressos de 26 milions d'euros per tal de poder fer una operació UAU.
Com hem dit, uns 26 que es poden recuperar si vas superant almenys fase a fase a l'Europa League, com algunes altres fórmules, tot, evidentment, per adaptar-se al fair play.
Ja vam fer la feina, en aquests moments no volem fitxar. I d'aquí a final de temporada doncs tenim molt marge com per a veure si a l'Europa League anem progressant. Imagina que arribem a la final. I això representaria que ja hauríem aixugat al voltant de 21 milions. Que a més fem un partit amistós o una minigira per aconseguir doncs, uns ingressos, i crec que això doncs, farà que arribem al juny amb possibilitats d'un 1-1 de com teníem l'estiu passat.
És curiós aquest document que és, no? Algú com fent el compte de la lechera amb bueno, milions. És, que... Si és com jo, quan saps quan miro el compte corrent i dic, hòstia, si aquest any no sopo aquí i no sopo allà, doncs encara estalviarem molt.
Els jugadors farien bé de posar-se allà al cap que una Austràlia o alguna cosa així sí, abans sí. Del 30 de juny caurà.
Això està clar.
Sí, sí, tocarà en algun lloc. Segur.
Jo m'he quedat amb això, que hi haurà un o dos partits amistosos.
Bolus d'aquests,
sí, sí. I que no està pagat, però sí acordat amb Messi, com tornar-li el diner
sí,
que
s'havia. Exacte.
Sí, perquè li ha preguntat... Piqué està tot solucionat.
Sí. Liquidat, sí, ja liquidat no, acordat, sí.
Acordat.
Sí. S'han avançat el guió.
Molt bé, fantàstic.
Ah, mira, no anàvem a escoltar la Porta, però sí que és això, que Piqué està liquidat, però Messi ha acordat. I, de fet, més enllà de Messi, hi ha hagut altres noms que no ha tret, però sí que ha dit, bueno, Messi ha acordat i altres jugadors... Acordat.
Sí, ha dit, no em facis ara pensar... O
sí,
no sé
per sortir una mica de...
De les comissions tampoc la recordava
gaire.
Per acabar una mica amb l'àmbit econòmic, sí que podem escoltar la previsió de pèrdues que té el Barça, o que el president Laporta ha dit que té el Barça, el que suposarà marxar un any a Montjuïc.
El vertigen en ve més per la temporada següent. Per què? Perquè ens anem a Montjuïc. I això representa doncs, menys ingressos. És cert, no? Són 93 milions d'euros menys d'ingressos que tindrem l'any que ve.
Aquí és on més, diguem-ne, l'he vist com deies tu, Albert, no? El més, o sigui que... Que Jan Laporta digui que té vertigen, el que li dona vertigen a Jan Laporta no sé què em donaria a mi.
És que crec que ara mateix l'aficionat del Barça no és conscient de que l'any que ve no anirà al Camp Nou ni a Montjuïc. Crec que per molt que s'hagi dit, no és conscient l'aficionat del Barça. I anar a Montjuïc és complicat, eh? Si algú ha anat a algun concert a Palau Sant Jordi, que caben 10.000 persones així, ja és una utopia arribar fins allà.
Sí, sí.
Un partit del Barça, jo crec que molts socis del Barça se li trauran les ganes d'anar-hi, perquè diran, és que anar fins allà, no tinc cotxe, ho puc anar... Bueno, ja veurem, i crec que la Porta, el vertigen que té és perquè creu que no emplenaran.
I perquè han començat a fer enquestes i calculant que hi hauran unes 30.000 persones que demanaran ja...
Clar, perquè al final no pagues i fas l'excedència i com a soci...
Això els hi resol el tema, no?
Perquè llavors
no n'he de fer un teix.
Exacte, sí, sí, sí. I hi haurà molta altra gent que potser sí que voldrà anar i vés a saber quan calé també es controlar en aquest sentit.
Sobretot, a mi em sembla un tema depriment, de veritat.
Sí,
és depriment i...
És necessari, també s'ha de dir, perquè...
Jo veus aquí discrepo, però bueno...
El Madrid va tenir molta sort, perquè al final ho va fer quan era la pandèmia i va jugar el Di Stéfano sense públic, per tant no es va notar gaire, però tots els...
Però el pla inicial era...
Sí, ja,
però el pla inicial... Més llarg...
Sí...
sense pellugar-se al Camp Nou, que jo penso que en aquest cas serà...
Però el que et diuen és que els beneficis que et donarà el nou Camp Nou, bueno, no seran els mateixos, que si t'estàs tants anys, entenc que la Porta i les ajuntes és la principal que els hi afecta.
No sé si algú sap... Spotify?
Spotify.
Què passarà?
Jo li dic Spotify.
No, Spotify paga no uns diners Spotify per Montjuïc, posar-li no? Nom al Camp Nou.
Sí,
què passarà
això,
durant
això va quedar estipulat
que jugui a Montjuïc?
Que recorda, ara no, ara t'ho dic de memòria.
Que deixarà de pagar una quantitat?
No, però crec que no serà, evidentment,
no pot explotar
la quantitat.
Spotify paga menys ara del que pagarà quan el Camp Nou estigui.
Exacte.
Si ara paga una quantitat per portar aquí el pit Spotify, quan el Camp Nou es digui Spotify Can Boys, perdona, que ja es diu, correcte, quan el Camp Nou ja, no, no, ja sigui el nou Camp Nou, pagarà més el que està pagant ara.
Sí. Sí,
és a dir, que compensarà d'aquí uns anys.
Sí.
Va quedar així acordat en... Sí, exacte, quan... Però sí que serà estrany, evidentment. Jo crec que ens hi haurem d'acostumar tots una mica tots, i a poc a poc anar...
No, i sobretot el que jo veig difícil de quadrar són les previsions d'ingressos, és a dir, l'explotació de l'estadi. Què et pot donar l'estadi? No, i escoltant el president m'he quedat, home, doncs que sí, que hi ha voluntat de fer coses i que...
Sí, sí, sí.
Però és que sóc escèptic.
Sí, sí,
amb això sóc molt escèptic, del village aquest.
L'anella...
Sí, sí.
No, i no ho sé, no ho veig, sincerament, sincerament, no ho veig.
A part que s'ha de medir molt bé perquè realment has de retornar molts calés, vull dir, has de fer-ho molt bé perquè la teva explotació sigui correcta. Què més de la porta? Acabem?
Bé, sí, acabem perquè hem fet una mica de fitxatges, renovacions, hem parlat de l'àmbit econòmic i sempre hi ha renous que van una mica més enllà del Barça. En aquest cas, la Superliga, un cas que a vegades està més calent, a vegades està més tranquil. Sobre això sí, n'ha parlat la porta també, sobre la Superliga.
Aquesta competició la governarem els clubs. Jo espero que també UEFA formi part de la taula de governança, com una cadira més. I que, a més, aquesta meritocràcia vindrà, doncs, a les competicions de UEFA i vindrà també de les lligues estatals.
La porta ha volgut ser clar, eh? Meritocràcia, perquè ell va dir que el Barça no hi entrava si la competició no tenia meritocràcia, i una Superliga que ha de rebre una resolució favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el president Blaugrana prediu que podria començar el 2025.
Molt bé, perfecte. La qüestió de la Superliga, que és com un petit... No, petit, no, un elefant que va sortint de tant en quant, sí. I que, a veure, quan l'acabem veient, si és que l'acabem veient... Vaja, que l'acabarem veient segur, més tard i més d'hora l'acabarem veient segur.
Altra cosa. En qualsevol cas veurem alguna cosa diferent al que hi ara veurem, perquè la mare dels ous, també la president en un altre moment de l'entrevista, és que el control de la competició la portin els clubs, que són els que posen el seu patrimoni sobre el terreny de joc, i són els que han de controlar la competició en si, no la UEFA, per fer les seves coses. Aquesta és la mare dels ous. I a partir d'aquí, els impulsors de la Superliga queden tres sobre la taula, i d'altres que em consta estan amagats.
Sí, exacte. Això t'anava a dir. Queden tres sobre la taula, però no s'han desvinculat de la manera com la gent
que
s'ha desvinculat.
A mi el que em diuen la gent vinculada a la Superliga, que l'únic club britànic que no hi està a favor és el City. Que tots els demés estan a favor d'una Superliga.
Però el problema que tenen és si el club ja està a favor, però l'afició...
L'afició no, però l'afició...
Per això sí,
l'afició va fer manifestacions a la porta. Encara que el club estigui molt a favor, les aficions allà a Anglaterra jo crec que tenen molt més poder que aquí a Espanya.
És veritat.
I ja van demostrar que molt a favor no estan. I avui la porta d'entrevista ja venia a dir que començaran sense els inglesos,
sí.
I que els inglesos ja veurem si s'afegeixen. Però clar, una Superliga sense els inglesos... Clar.
Bueno, has de fer una competició prou forta, això has de tenir el suport dels alemanys.
Clar, però els alemanys, diguéssim, que tens el Bayern com a...
Els holandesos.
I en Dortmund.
Sí. Sí,
pots fer una competició que estigui bé.
Sí, el que ha acabat dient la porta és que la Superliga i la Premier acabaran com fusionant.
Sí, bueno, això és...
Aquesta és la decisió, però bueno...
En els seus somnis jo crec que s'ho ha imaginat molt, però...
Primer, a veure, esperem la sentència, perquè...
Que per ells és clau.
I tots diuen, els experts en el tema, diuen que normalment aquests 15 magistrats... Vaja, l'opinió no sol variar gaire... del que ja va dir...
Sí, en un 80%.
Exacte. Sí. Dius, a veure, què es pot fer? Sí, però a quin preu? Mirem també el preu de dir, et pots quedar fora absolutament de tot.
Sí, sí. En fi, deixeu-me completar la crònica Barça amb un apunt mèdic. El Barça ha informat que Nico González, jugador cedit del València, ha estat operat satisfactòriament a Barcelona de la fractura del cinquè metatarsià del peu esquerre. Això sí, el tractament estarà coordinat entre el club Che... i el club Blaugrana, abans que parlàvem d'un possible relleu de Busquets, sí. Que tothom se l'enfocava aquí,
doncs... Un any més que es demostra que les sessions al Barça no surten bé, perquè ara parles de Nico, però Collado també estarà tres mesos de baixa. Per tant, dos jugadors que vas treure del club perquè juguessin més, un sí que és veritat que no comptava per Xavi, que era Collado, però Nico sí que hi comptava i va voler sortir, doncs tornaran al Barça amb poc recorregut, la veritat.
Sí, sí. És collonut com alguns clubs els hi surten molt bé les sessions
i al Barça
no els hi surten molt bé
les sessions. Abde és l'únic que potser diríem.
Sí, Déu-n'hi-do avui partidet, eh?
Avui a Tarragona se'n recordaran d'ells.
Exacte. Evidentment, davant teníem, amb tota l'estima, jugadors de primera
federació, però també és de saber jugar aquests
partits. Però el desequilibri que té aquest nano és que se li veuen moltes, moltes altres coses. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
el Joan Camí a l'estudi. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona
estàs
nit.
Estàs nerviós? T'has portat bé? Hauries d'anar a dormir ja, que si no demà els Reis no passen.
Sí, no, no, si pogués anar a dormir ja...
Gràcies, Joan, per aquesta alegria. Molt bé, amb la que entra el Joan Camí. Demà arrenca la setzena. No me'ls perdonem, això. La setzena jornada de primera divisió, 2:15, Elx Celta, i a les 9, mira, València Cádiz, l'endemà a 16:15, Villarreal Real Madrid. A veure aquest partidet. I a 6:45, Mallorca Valladolid. I a 9:00, aquest Espanyol Girona. Anem escalfant ja motors per aquest duel català a última hora de l'Espanyol, Joan.
Doncs que s'ha exercitat aquest matí per continuar preparant el partit de dissabte, com deies. L'equip torna demà a la feina, ho farà per la tarda, i també podrem escoltar les valoracions de Diego Martínez a poc més de 24 hores del partit. La notícia, Dani, però, està relacionada amb el mercat, i és que l'Espanyol ha anunciat aquesta tarda que Miguelón, recordeu aquell lateral dret que va jugar a segona divisió, torna a canviar d'equip aquest gener. Estava cedit a l'Oviedo, no ha jugat pràcticament res, han trencat la cessió amb l'Oviedo i l'envien al Cartagena, també a segona divisió. Té contracte amb l'Espanyol fins al 2024, no ha tingut pràcticament recorregut i no crec que en tingui el primer equip de l'Espanyol. A tot això, l'Espanyol està molt atent a la situació de Pacheco. Per què? Doncs perquè l'Almeria està a punt de tancar Mariño, porter de l'Sporting. Pacheco sortirà, ja li han donat el vistiplau perquè es busqui equip. L'Espanyol busca porter, per tant, sembla que aquesta unió es podria completar en aquest mercat.
Doncs veurem què passa al mercat d'hivern de l'Espanyol, que també poden haver-hi molts moviments. En Clau Gironina, demà l'escoltarem com Déu mana per fer la prèvia, però hem sentit ja a mitja, ha repassat l'estat de la plantilla poc més de 48 hores pel derbi i ha reconegut que serà difícil suplir la baixa per sanció d'Oriol Romeu, que està titular en tots els partits des de la seva arribada a Girona.
Hi ha... moltes possibilitats de jugadors que poden fer el treball de Oriol. Ramon, Jangel, la possibilitat de jugar solament a l'Eix en aquesta posició. Per aquí aniran les coses.
Doncs això és el que diu Mitchell respecte al partit d'aquí dos dies. Sensacions, Joan, respecte al partit d'aquí dos dies? Deixa'm que t'ho pregunti.
Home, pel que hauria pogut ser aquesta setmana per l'Espanyol, visitant el Barça al Camp Nou, la Copa amb el Celta, empat al Camp Nou i supera el Celta i es classifica pels vuitens, doncs crec que l'Espanyol arriba en un bon moment. Futbolísticament crec que el Girona és superior, ho ha demostrat durant la temporada, però també sabem com funcionen les dinàmiques en el món del futbol i crec que l'Espanyol podria aprofitar-ho aquesta setmana.
Albert.
Sí, al final crec que és el que diu el Joan. Hem vist un Espanyol que potser es comença a semblar una miqueta el que vol Diego Martínez, no? Aquest equip lluitador, que sí que és veritat que tira d'on no té, perquè és que veus l'Espanyol i veus els noms que alinea. Vaig veure l'altre dia Roger Martínez, que jo el conec doncs perquè havia jugat a l'Alevi del Barça en el seu moment i després se m'ha anat a l'Espanyol, i és un jugador d'aquests que sempre en la secció espanyola, la veritat és que li han donat sempre molta bola i és agradable veure'ls, però no els hi toca, diguéssim, no són jugadors que ja estarien per jugar a l'Espanyol al primer equip, però no hi ha més i s'han d'agafar, i sí que és veritat que almenys en el partit contra el Barça i en el del Celta he vist un punt d'orgull que és necessari per a aquest moment que passa l'Espanyol, i ara tens un partit al final contra el Girona on hi ha moltes coses en joc, que al final tots sabem la rivalitat entre el Girona i l'Espanyol que s'ha creat.
Nova rivalitat, però rivalitat...
Nova rivalitat per ser, diguéssim, el segon equip de Catalunya, perquè ja...
M'agrada que rigui, directament.
A l'Espanyol no agrada aquesta, però sí que és veritat que en els derbis es vol vendre des de Girona, òbviament, aquesta rivalitat entre uns i altres per ocupar aquest lloc que per mi també és, òbviament, és l'Espanyol que s'ha guanyat en els últims anys.
Val.
Doncs jo era l'Espanyol amb el...
No. Demanem
perdó ja.
No. L'Espanyol, el partit al Camp Nou...
Que estiguin escoltant el programa.
No, el partit al Camp Nou a mi no em va deixar cap sensació de treure conclusions positives, més enllà de que va treure un punt que no hi comptava. El partit del Celta no el vaig veure, vaig anar-ho seguir, estava en el diari, però jo l'Espanyol que vaig veure al Camp Nou em va semblar un equip molt poc de proposar molt poques coses. Va xutar una vegada entre les espaldes.
I era el partit que segurament volia jugar.
Però és cert, futbolísticament va ser molt
que no té més. El Barcelona està una miqueta millor del que estava, el partit no arriba a la segona part. I jo si vaig jugar a l'Espanyol i tampoc més enllà de, de lo que valia el Mateu Laó. Tampoc és un equip que repartís massa, no sé si m'explico. És a dir, hi ha hagut anys que l'Espanyol ha competit molt al Camp Nou i li ha posat les coses difícils al Barça, ha sigut intens. Tampoc és un Espanyol especialment agressiu a l'hora de defensar, vaig dir una defensa molt feble. Molt
feble. L'altre dia va ser dels més descafeinats de futbolísticament parlant.
Per això et dic que no vaig veure. I el partit de Copa amb el Celta, jo no sé si se'n poden treure moltes conclusions. Ja et dic, no el vaig veure sencer, estava a la redacció i l'anàvem seguint. No sé si es poden treure moltes conclusions perquè ni el Celta és el Celta de diumenge, ni l'Espanyol estava
jo crec que hi ha una conclusió o el resum perfecte per parlar de l'Espanyol, que tot i les carències que té, que en són moltes, els problemes que té la plantilla perquè no té perfils, lesions, sancions, etc., a tots els partits, és a dir, no ha marxat dels partits. I tema de puntuació, i estarà tota la temporada baix.
I recordem aquella dinàmica que perdia punts únicament i exclusiva per els errors flagrants dels porters que van haver-hi les tres jornades consecutives.
Potser ni algun, però ara mateix no recordo cap partit on dius, és que al minut 50 l'Espanyol ja estava fora del partit i era impossible que s'apropés als punts. En tots ells ha estat a prop. Després, evidentment, doncs, per qüestió de qualitat sobretot, no ho ha aconseguit. Veurem el mercat, però vaja, les dinàmiques. On no arriba, també és important els dies que no ets capaç de jugar bé, puntuar. I això en un equip com l'Espanyol no pots refusar, ni molt menys.
Sí, sí. D'aquí a dos dies, i dissabte, a les 9, a Cornellà al Prat, aquest Espanyol Girona. Res, d'aquí mitjoreta ja anirem cap a casa. Així pot ser...
Ara només pensar que hauré de compartir amb Miquel Agut la retransmissió, mare meva.
No t'agrada la idea?
No, fa molta mandra.
Per què?
No,
declaracions contundents ara mateix,
Avui en els Reis li poses una mica de whisky en lloc de fotre llet i galetes, whisky...
No, encara s'equivocaran i a veure què em porten.
Ho tens clar, que vols, els Reis?
No.
Què passa?
Els hi deixo amb ells.
Sí? T'agraden les sorpreses?
Sí.
Molt bé. Gràcies, Joan, fins ara. I abans de tancar tertúlia, hosti, mira, una visita il·lustre ara mateix, perquè sembla que no, n'hem estat parlant una bona estona, però tenim amb nosaltres l'entrenador del Barça. És un plaer tenir-lo a la nit de Reis, la bona nit.
Hola, culers. Què passa, màquina?
Sí, estic aquí.
Mastodonte, no?
Sí.
Pecholobo.
Pecholobo.
Com esteu?
Bé. Sí, però no cridis, per què estàs cridant?
Bueno, és el to de la roda de premsa. I res, vinc a parlar del partit d'ahir,
sí,
que va ser, bueno, allò.
Què? Què vol dir allò?
Va ser allò. Va costar molt guanyar contra l'Intercity, i això que havíem preparat el partit de veritat a consciència. Sí. Vam treballar molt la pressió tras pèrdida, vam aprendre a jugar contra bloque medio, a tallar contres,
sí.
I jo em preguntava com serà el camp, no? Quan juguem, com està preparat perquè juguin tres equips alhora, no? El Barça, l'Inter i el City.
Sí.
I venia cagat perquè deia, hòstia, si no podem contra l'Inter per separat i contra el City per separat, imagina't, vam preparar-nos per una dupla Haaland-Lukaku i va ser molt difícil, i pensava, hosti tu, potser que no ens presentem,
no
perquè ja posat, si ens han eliminat de la Champions per anar a fer el ridícul, escolta, quedem-nos a casa, que jo encara he de fer la carta als Reis.
No has fet la carta als Reis,
bueno, ja l'he feta.
Ja l'he
feta.
A veure, què
l'has demanat? La vaig fer mentre ens marcaven gols.
Què?
Allà a la ciutat d'Intercity.
No estaves concentrat en el partit,
No.
Val.
I res, després em van dir, no, Xavi, que és la Copa del Rei. Doncs vinga, tots cap allà, no?
Vinga, carta als Reis.
Aviam, el Rei Malció...
Sí, però... Escora la gola.
Li he demanat una palanca, però una palanca de ferro, per deixar estar bonit el Ferran.
No.
I per no haver-lo de fer jugar. Al Rei Gaspar li he demanat un penal a favor, però ja m'han contestat amb una carta certificada des d'Orient, que això des de l'estiu, diu benvolgut Xavi, els penals a favor estan reservats des de fa temps a un tal Carlo, de Madrid.
Molt bé, sí, una abraçada.
O sigui que res, així que li he demanat una cautelar pel Lewandowski.
Sí.
Però crec que em portarà carbó.
Val.
I al Rei Baltasar no li ha demanat res material, simplement que jugui ell pel Dembélé.
Molt bé.
Pitjor no ho farà.
Tu creus que ho farà millor el Rei Baltasar que el Dembélé?
Segur, no? Home. Ja. Fa bons toques amb els Carmelos.
Sí. Els Carmelos.
I per fer pressió tras pèrdida, bueno, sí. Si no ens dones la pilota, et portarem carbó.
Parlant de ja Carmelos, el president de Porta crec que ha anat avui a la cavalcada,
sí,
no?
Sí. Just vinc de la cavalcada.
Home, ha acabat tard, fa estona que hi ha acabat la cavalcada.
Perquè hem vingut...
S'ha aturat pel camí.
Hi havia cua.
Sí.
I bé, he anat amb un paraigües obert pel revés.
A fora és que m'ho crec, eh?
Me l'imagino. Tot bé, president, la porta.
Bé.
Està bé, eh?
El Rafa Juste... S'ha liat a cops de cols amb 37 anys per agafar més piruletes. I hem recollit 7.300 carmels.
Molt bé.
Hem pillat, així que ja tinc carmelos, com a mínim, fins dimarts.
Fins dimarts. El vicepresident Just, s'ha barallat amb un... No calia, no passa res, carmels per tothom.
Igual, també li he donat la carta al patge, m'he assegut a la seva falda.
Sí, home.
M'ha fet baixar els 15 segons.
15 segons.
I ara mateix el patge és a l'hospital. Té gangrena a la cuixa.
Bueno.
I bé, ja li he escrit la carta als Reis,
sí,
ja la tenen,
demana,
que això és el demana. Millor, això és el millor.
Val.
De fet, he decidit que avui, quan vagi dormint, disfressaré de nen Jesús, aviam si el rei Melcior em deixa una mica d'or.
Jo, la imatge de... Per si la porta, disfressat de nen Jesús, eh? pot ser...
Ja ploraria de 3 a 4, m'he posat una alarma per plorar.
Val, molt bé.
I bé, seria una bona palanca.
Sí.
De totes maneres, he demanat el que més necessita el Barça.
Què és?
15 safatetes de croissant.
No,
no, no, no. 8 paroles d'arròs amb llet.
Com?
17 safatetes d'entrepanets.
Sí.
Si ho és amb diminutiu, està millor.
No, m'agrada que digui 17, però després ho digui amb diminutiu.
3 sí. Tortellets de Reis, un de nata, un de xocolata i un de cabell d'àngel.
Amunt ja va bé.
Perquè per demanar desitjos jo sóc més d'escriure-li cartes al Mateu Alemany.
Val, molt bé, fantàstic, molt bé. Molt bé, president. I de fet avui tenim... I m'agrada molt que, a veure si podem treure un moment la música, perquè m'agrada molt que avui puguem fer l'1x1. I m'agrada molt qui ens farà avui l'1x1.
Sí?
Perquè... Hola. Hola, Víctor, què tal?
Bona nit.
Bona nit, sí.
Espero que hagueu gaudit sí. de les diverses cavalcades de Reis de Catalunya.
No has pogut, eh? No has pogut resistir-ho, no?
No, de fet, encara estic a mitja frase.
Ah, val, perdona, Víctor.
I vinc a explicar-vos sí. altres cavalcades
sí.
de Reis que no sabeu que s'han fet.
L'1x1 de les cavalcades?
De cavalcades de Reis.
I tenim sintonia?
Efectivament.
L'1x1 de RAC1.
Vinga, jo li dic a la Negreta, no?
Dient,
sí, doncs perquè li tracto a vostè, Víctor, la puc tractar de tu,
no?
Val, sí. La cavalgada de Reis del Bernabéu.
Florentino ha fitxat a 7 patges menors d'edat
no.
que semblaven brasilers
no.
i s'espera que en 4 anys ja siguin el primer equip.
Molt bé. La cavalgada de Reis, la cavalcada de Reis de l'RCD Stadium.
José Lu ha fet de patge del rei Melcior i l'ha fet callar,
va.
Ha tirat un bon grapat de carmels des de punt de penal i, finalment, la cavalcada s'ha impugnat.
Molt bé, la cavalcada de Reis del Wanda Metropolitano.
Ha acabat en empat i es destaca la presència del rei Blanc, el rei Ros i l'àguila imperial.
No.
El rei Baltasar no s'ha atrevit a entrar al camp.
No, per favor. La cavalcada de Reis de l'estadi Johan Cruyff.
No sé com ha anat perquè em consta que, com a tots els partits del Barça Atlètic, no hi ha anat ningú.
Molt bé. La cavalcada de Reis del Camp Nou.
Per veure-la des de tercera graderia, havies de pagar 257 euros. No hi arribaven els carmels.
Molt bé. La cavalcada de Reis de l'estadi del Cádiz.
Hi han assistit els tres reis i el patge Espino.
No, home, una mica d'humor, Víctor?
Home.
Humor semàntic.
Sí, humor semàntic amb jugadors del Cádiz. Qui sí. l'hagi entès, li ho regalo.
I la cavalcada de Reis acabem de Sant Mamés.
Com que no són bascos, els tres reis no hi han pogut assistir, així que han tirat els carmels, el rei Ander, el rei Pachi i el rei Iñaki.
Molt bé. Bé, tu, Víctor, aquest any...
M'he portat de conya.
Val,
de fet, he demanat de tot.
Va,
diverses flaçades.
Què?
Una mica de roba de llit.
Roba de llit?
Unes cortines.
Una cosa una miqueta més atractiva.
Cortines també per la dutxa.
Eh?
Mitjons.
Sí.
Pijama de franela. De tot.
Però quan és una llista llarga, Víctor.
I unes sabatelles, i unes espardenyes d'aquelles per estar per casa,
sí.
de les que t'arriben fins al genoll,
sí.
i sues als 10 minuts.
Molt bé, fantàstic, Víctor. Doncs que et porti moltes coses als Reis. Home, i està descansant aquests dies, però també és un plaer, és un honor, de fet, tenir-lo aquí. Hola, Jordi Basté, què tal, com estàs?
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Efectivament, estic de vacances, però sí. demà torno.
Ah, sí?
La cavalcada de Reis.
Ah?
Soc tan amic del Melcior, en Melchi, el Gaspar i en Baltasar, en Baltito, que bons que són els tres. Els líders llançant carmels. Els que tenen més audiència. Són el Jordi Basté de les carrosses. Ja tinc una exclusiva del que em portaran demà, de fet, perquè sóc tan amic d'ells que m'ho han filtrat. De fet, demà, finalment, sí que hi haurà programa del Món a RAC1.
Ah, sí?
El fem en directe des d'Orient, des de casa d'en Melchi. Així que ja ho sabeu. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... una entrevista en exclusiva amb el Patge Reial, que ens explicarà per què els carmels són tan durs i poden partir-te la crisma. També tindrem una tertúlia irrepetible, ens acompanyaran el Francesc Marc Álvaro, el Tian Riba, el Pare Noel i el Mago Pop per preguntar-nos com és que són tan màgics els reis, d'on treuen el poder, com aconsegueixen tants regals, hi ha alguna trama de corrupció al darrere, per què el nen que s'ha portat bé li porten uns mitjons i un pijama mentre que el Pibardo, que n'ha suspès 8 i ha estat expulsat reiterada vegades per cremar l'escola, li porten una moto? Ah, i per últim, tenim una sèrie de convidats sorpresa que venen a fer una denúncia social. Són els Bububobs, que són fanàtics de Sassuna, han anat avui al nou estadi de Tarragona i venen a queixar-se que l'himne del Nàstic és un plagi de la seva sintonia d'entrada.
Ah, sí?
Visca, visca, som els Bububobs.
No.
Tot això ho resoldrem el perquè de tot plegat.
Molt bé, Jordi, eh? Gràcies, eh? Demà t'esperem aquí per fer...
Nàstic, no? Nàstic, crida l'afició.
Ah.
Visca, visca, no. Som els Bububobs.
No té res a veure una cançó amb l'altra, Jordi.
Però els Bububobs, demà en parlarem, però estan emprenent accions legals.
Estan emprenent accions legals, molt bé.
Un dels, no sé quants són...
Sí.
Ja està parlant amb advocats.
Sí?
Sí, sí.
No saps quan són, no?
Tinc una exclusiva molt forta, la donarem demà, evidentment, no la penso donar al teu programa, que t'escolten tres persones.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a molt bé.
Què
passa? Molt bé. Tres persones, eh? Molt bé.
I estem aquí.
Els tres reis.
Tu si haguessis de situar el Melcio, el Gaspar i el Baltasar entre els tres tertulians d'aquí, avui, com els...
Hòstia, ostres.
Per tancar tertulia, ja.
Home, n'hi ha una que és rossa.
Sí, és el Baltasar, no?
Clar. No vol dir que és el Baltasar.
M'ha semblat espectacular.
El rei.
No, de fet, Gaspar. El Gaspar, per l'època, és el Chopo Ki, que és el que ha viscut l'època Gaspar. És que ha viscut l'època Gaspar.
Sí.
Llavors hi hauria, doncs, sí, diguéssim, Melcio Anaïs
i
Baltasar per Descartes, perquè també ve de negre.
Fantàstic, sí que és veritat. Molt bé, doncs...
Xin-xan-xan-xin-xan, Rivaldo no se mueve.
Home, tu t'ho passaves bé, Gaspar, eh?
Hombre, i tant.
Sí?
Meravellós.
Sí, oi?
Sabies la veritat perquè era el contrari del que deies. Era molt fàcil.
Tens grans records d'aquella època,
sí,
Joan.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Que us porti moltes coses als Reis.
Bueno, a mi no em portaran res.
Torni una altra vegada. Però sempre tu, davant et despertaràs amb il·lusió i amb alegria, llavors.
Zero.
Vinc a treballar. L'alegria que s'acaba, ja.
Vinc a treballar pel matí, demà.
No fumis.
Sí.
Jo també treballo.
A les 10.
La il·lusió del
diari.
Jo
també treballo a les 10.
Sí?
Demà,
tu, de veritat?
De veritat, sí. Demà es treballa, demà ja...
Home, si es treballa, a la nit t'ho diràs. He sentit per aquí, allò una miqueta sota boche, jo seguiré fent caixes,
sí,
eh?
Si els senyors Reis volguessin venir allò amb els camells o una carrossa i allò de recollir caixes i canviar-les de pis, jo seria una persona molt feliç. Seria el millor regal de la història.
Val, tu Albert estàs per allà, no, també?
Jo ja he passat a... aquest capítol que està a l'Anaïs. Fa 3 dies que l'he passat, però també l'he patit.
Molt bé. I l'Albert Bermúdez, tu t'has portat de nassos tot l'any?
Sí. Suposo, no ho sé.
Home, diu unes quantes barbaritats cada dijous, sí, però sí,
ens fa viure. No, jo he pensat avui, un dia arribarà
sí,
el paper.
Sí,
el paper,
sí. Ara, d'aquí. És la pregunta, eh?
És tan divertit, pot ser qualsevol.
D'aquí, t'esperes el WhatsApp aquest,
que el primer paper fos de Víctor Patxi.
Ho estava imaginant.
No, és xondo. Víctor, sí?
Des d'aquí una abraçada, Víctor Patxi. Que et portin moltes coses als Reis, eh?
Esperem, tot i que jo soc de tió. O sigui...
També,
eh? Soc més de tió perquè hi havia més temps de jugar amb els regals.
Això sí.
Ai, els Reis era com... Sí, gràcies per els regals que m'heu portat, però jugarà a ser mare.
Sí, però la tradició són els Reis? O sou uns...
Què vol dir la tradició són els Reis?
El tio. La tradició catalana és el tio.
El tio són uns mitjons i...
No, què dius? Quina merda pets fa el tio?
Perquè ell és de ciutat.
Clar.
És un pijetes de ciutat.
Absolutament.
Ah, esclar, són els Reis.
Jo soc...
La gent de poble és el tio.
D'on ets tu?
Jo soc de Barcelona.
Ojo, que et diré
que un tio a mi em va portar un conill viu.
Aquest
tio m'agrada a mi. Ja, jo sóc de poble, sóc de la Seu d'Urgell.
Sí. Però ja estava i... sota la manta.
Sota la manta, vam afegir així, va sortir un conill espatagat d'allà. Que...
A mi m'agradaria tenir tant... aquests tions.
Sorprendre'ns, vam sorprendre tots.
Perquè deies un conill.
No. Jo sóc de ciutat, per tant, jo sóc del rei. Jo el tio el vaig escollir més tard, però el meu pare, que si era de poble, m'ho explicava. Sí, sí, el tio existia.
Jo feia tio i reis, i us
anés fent. Les mequetrefes a Barcelona som així.
Hem estripat
les tradicions catalanes.
Sí.
Som
dolents. Però és això, vull dir, el tió em cagava els regals que m'interessava tenir.
Clar, els de Nadal.
Perquè hi podia jugar durant tot l'hivern.
Sí. Bona tertúlia de tradicions nadalenques que estem tenint, eh?
I si t'ho portaven al Reis era com, bueno, ja el FIFA, què? El FIFA dilluns a col·le.
Sí, bueno.
El cap de setmana
jugar. Quan sorties del col·le, jugar. Ho tanquem aquí, si teniu algun altre comentari, podríem estar...
Gràcies. Jo era més del Konami,
crec que és la primera vegada que algú li diu Konami. Gràcies, Bermúdez, bona nit. Moltes gràcies a l'Albert Roger, a l'Anaïs Martí. Com ho diu això a l'Aleix? Sou la millor tertúlia, no?
Dels dijous, sobretot a aquesta hora.
Dels dijous i sobretot a aquesta hora, molt bé. Doncs bona nit i que demà us portin moltes coses al Reis. Que vagi molt bé. Ara tornem. Era una de la matinada. Hola, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
Hola, quina música,
què et sembla? Quina música.
Si surto ara mateix de casa...
Estic emocionat ja en tot el que pot arribar. Mira,
a veure què em trobo.
Estem tan generosos que estan donant un regal ara mateix. Els Reis ens han passat abans, tu.
Oh,
tot aquell que vulgui anar, compte que el regal és gros. Aquest partidàs del qual parlàvem fa una estona, entre l'Espanyol i el Girona, una entrada doble, és a dir, per qui vulgui més un acompanyant, una entrada doble,
és
un partidàs, un duel català. El primer que truqui al 902-477-100 serà qui anirà a aquest partit entre l'Espanyol i el Girona.
Entrades van cares, eh?
Van molt cares,
eh? Mira, ja treu fum al telèfon.
Marc Andrés ja ha fet la feina, exacte, sí. Aneu trucant, però en tenim una. Compte, demà no en regalem una altra. 17 minuts i la una de la matinada. Parlem una miqueta de bàsquet.
Bàsquet amb vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away?
El tram final del programa, com cada dijous, és temps per parlar de bàsquet. Hem explicat a RAC Mitjó, de fet, la derrota del Barça contra la Virtus al Palau. I han començat el Tu diràs amb Nicola Provítola. Quines declaracions en directe al Gerard Ballera, al micròfon del Gerard Ballera, admetent que ell era el màxim responsable de la desfeta del seu equip. Amb Ballera ja per aquí. Avui, en aquesta nit de Reis, de fet, habitualment estan aquí l'Aleix Pariser i el Marc Mundet, conservem un titular, que és l'Àlex Gozalvo. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Sempre està bé que hi hagi algú que ens posi una miqueta de talent en aquest bàsquet amb vena, Gozalvo. I d'aquí a redormir, Gozalvo?
I tant.
Val.
Jo sóc dels que s'ha portat bé durant tot l'any, per tant, avui espero molt regals.
Molt bé, fantàstic. Algun en particular o et deixa sorprendre? Ets com el camí que es deixa sorprendre?
No, jo faig una carta, però clar, no sé què m'hi haurà portat.
Clar. Molt bé. Doncs ara parlem uns minuts de bàsquet i ja cap a dormir. A veure, començant per saber què s'han dit a la sala de premsa, Gerard, d'aquest Barça 75-83.
Sí, em sembla interessant, sobretot després del que ha dit la Provítola al micròfon de RAC1, semblava interessant començar per aquí, per les declaracions de Sarona Jasikevicius, que ha estat molt breu a la sala de premsa, però molt explícit també, tenia molt poques ganes de parlar. Però se li ha entès tot quan ja la primera pregunta ha admès que l'equip s'havia deixat anar després de guanyar dilluns a Madrid.
Hay que saber manejar las emociones, hay que saber manejar el éxito, que es mucho más difícil de manejar que la derrota, y no hemos sabido hacer esto.
Ras i curt, no li ha agradat gens l'actuació dels seus jugadors. Hi ha un detall, Dani, que hem comentat durant la transmissió. El Barça s'ha vist ja 11 a sota al final del primer quart, i hem dit dues faltes només ha fet el Barça en 10 minuts. I hem dit també, hem afegit, Saras, això no li deu haver agradat gens. Doncs, efectivament, no li ha agradat gens.
Cuando haces cuatro faltas 4 faltas en primeros 20 minutos es que no tienes deseo para ganar. No tienes deseo de sacrificio ni nada. 4 faltas. Higgins lo hace la quinta en último minuto del segundo cuarto porque lo teníamos 2 para dar.
Podem parlar de les faltes, podem parlar de les pèrdues també. 17. És veritat, per exemple, que el mateix La Provítola ens deia que havia estat el responsable de la derrota havent donat 10 assistències.
Clar.
Però és que ha pres moltes males decisions en els últims 2 minuts, 3 de partida, ha perdut unes quantes pilotes. I en general també tot el Barça. Hi ha una explicació, hi ha una possible explicació. Avui no hi era Tomas Satoranski, el base titular, perquè normalment solen jugar Satoranski i La Provítola molts minuts junts, La Provítola de 2, baixa per una tendinitis al turmell dret, se l'ha trobat molt a faltar, especialment quan li han preguntat a Saras per la direcció de joc, no ha apuntat tant a La Provítola, però sí a Roca Jokubaitis, que avui no ha estat gens bé.
Mal. No hay que mentir, yo creo que estuvimos muy mal en dirección de juego. Habrá que hablar con los chicos y habrá que sacar más rendimiento, sobre todo de Rocas.
Bon sotrac, sí. El que està ara mateix Rocas Jokubaitis. Això pel que fa a les reflexions de Saras, un altre cop, insisteixo, crític amb el seu equip. I en canvi felicitat a l'altra banqueta, la de la Virtus, amb Sergio Scariolo, que ha admès que el pla de partit ha funcionat, que havien parlat d'aturar sobretot ofensivament a La Provítola i també a Mirotić, i que més o menys ho han aconseguit. Però em quedo amb una reflexió que ha fet Scariolo que a mi em sembla interessant en el moment de la temporada en el que estem. Ha parlat de que els equips, en general, no només el seu, estan fosos. Y que caldría trobar una solución a aquest calendari tan atapeint.
Es muy bonita la competición en sí. Creo que deberíamos de preservarla un poquito mejor y de cuidarla un poquito mejor, porque sí, yo creo que estamos un poco al límite, ¿no? Un poco al límite con la lógica de lo que se puede pedir a los jugadores a nivel de esfuerzo físico, mental, tan repetido en tan poco tiempo, con tan poco tiempo entre un partido y otro.
Scariolo, per cert, aplaudit al Palau Blaugrana, agraït a la sala de premsa també la bona rebuda que ha tingut el públic del Barça.
Començo per aquí, Àlex. A vegades, amb aquests esforços de dilluns, el partit d'avui, és que hi ha moltes situacions molt determinades que es veuen molt les diferents càrregues de desgast que hi ha en tots els jugadors amb aquest, que és de perogrullo, que ho diem moltes vegades, però és que els entrenadors també ho diuen moltes vegades.
Sí, no és només el risc de lesió, sinó és la capacitat de poder competir, de poder preparar com cal un partit, de tenir entrenament, de fer el canvi de xip respecte al partit anterior, i això és molt difícil en una setmana com aquesta on tens 3 partits. Ara l'equip ha jugat avui, però dissabte torna a jugar partit de la Lliga Endesa contra el Betis, i és un calendari que no s'atura, i que això evidentment acaba menys tenint una mica l'espectacle, perquè al final no acabes de veure els jugadors en el seu millor moment de forma, els equips amb un joc col·lectiu, perquè no tenen temps d'entrenar, de preparar-se. Tots els entrenadors estan advertint d'això, però evidentment aquí costa d'organitzar una mica el calendari, perquè tothom busca pels interessos econòmics.
S'explica per això, i no sé si s'explica també per aquesta manca de lideratge, no? Avui hem vist un Barça que li ha faltat segurament un 1 referencial, que liderés també en els moments difícils a l'equip.
Sí, ho explicava el Gerard, la baixa de Tomas Satoranski és evident que ha penalitzat molt al Barça, també perquè has de recol·locar a La Provítola en un rol diferent. Ell sempre acostuma a trobar-se més còmode en aquesta posició d'escorta, deixant la responsabilitat de pujar la pilota, d'organitzar el joc a Tomas Satoranski o a Jokubaitis, i avui li tocava fer una mica les dues coses, i en aquest paper s'ha trobat incòmode. A mi hi ha un temps mort d'avui de Sarunas Jasikevicius que m'ha cridat molt l'atenció, que ha col·locat una mica com a tots els jugadors importants,
els líders,
hi havia La Provítola, hi havia Higgins, hi havia Mirotić, i les 3 primeres jugades han sigut 3 pilotes perdudes, 3 errades en defensa, i el temps mort ell diu, i vosaltres sou els líders? Vosaltres que esteu amb aquesta poca concentració, perdent pilotes, amb aquestes coses que no tenen a veure tant amb l'encert sinó amb la concentració, i crec que avui el Barça ho ha notat molt.
Sí, de fet ho hem escoltat a la transmissió, i era això, reclamant, a més cridant-los pràcticament a files, a segons davant d'ell, en el temps mort i un gest, diguem-ne, molt, molt gràfic. Ha acabat ja la primera volta. Hi ha moltíssima igualtat. Ballera, avui han perdut els tres primers.
Avui han perdut els tres primers, sí, sí. Una cosa... Jo crec que, vaja, el que està, el que volíem mirar era si es mantenia, no, la igualtat, sí, davant de la classificació. Ha perdut el Barça contra la Virtus, ha perdut el Baskonia d'un punt a la pista de l'Alba i ha perdut el Mónaco de 20,
sí,
contra el Partizan, una pista, evidentment, complicada. Això fa ara mateix que els tres que eren líders es mantinguin com a líders, que són Baskonia, Barça i Mònaco, amb 11 victòries.
Uh-huh.
Demà es poden afegir en aquest paquet el Madrid i l'Olympiacos. Uh-huh. El Madrid que, si no m'erro, juga a la pista, juga a casa contra el Maccabi, i l'Olympiacos juga a casa també contra el Milà.
Uh-huh.
Però et faig una altra interpretació que a mi encara m'agrada més. Si demà l'Efes o l'Estrella Roja són capaços de guanyar el seu partit, només que ho faci un d'aquests dos equips, s'acabarà la primera volta de la competició amb dues victòries de diferència entre el primer i el novè.
Carai.
De ser líder de la Lliga regular i tenir un encreuament amb el vuitè, a quedar fora dels quarts de final, hi haurà només, si és que passa això demà, que l'Efes juga a casa contra l'Asvel, en teoria és favorit, per posar un exemple, hi haurà només dues victòries entre el primer i el novè. És una absoluta barbaritat i això col·loca pressió a tots els equips, especialment els grans, evidentment, que tenen l'obligació de, com a mínim, arribar als quarts de final de la competició.
És atractiu, però no sé si recordes una Eurolliga tan igualada, Àlex, als últims anys.
No existeix un precedent amb aquest nou format d'una competició tan igualada, amb tan poca diferència entre els equips que estan liderant la classificació i els que estan lluitant per entrar a posicions de play-off. S'han reforçat tots els equips, és veritat que quan jugues cada setmana contra qualsevol rival, doncs veus que tots els equips estan ben construïts, que tenen potencial, bons jugadors, però aquesta igualtat, no és que no la recordis, que no havia existit mai. I clar, jo quan em miro al Barça en partits com avui li trobo molts defectes a l'equip i molta irregularitat i molt poca consistència, però és que veus els altres rivals i també estan patint una mica els mateixos defectes de no tenir aquesta continuïtat en el joc, i per això no veiem cap equip que sigui capaç de liderar la classificació doncs de manera regular i continuada. Baskonia, que ho estava fent molt bé, doncs avui ha punxat, i crec que això explica molt bé doncs aquesta igualtat de la competició.
Sí, no és aquella competició de es dispara Barça, es dispara Madrid, es dispara CSKA, diguem d'aquests grans, i després hi ha una sèrie d'equips que opten al play-off. El tall ja, diguem-ne, es desdibuixa molt més en aquest sentit. Tot això pel que fa a l'Eurolliga. Recordo la setmana passada que dèiem al bàsquet en vena d'aquell partit cara o creu pel que fa a la CB d'aquest Manresa-Girona. Va acabar guanyant Girona, però en canvi després...
Manresa.
En canvi, anava a dir, el duel entre setmana contra la penya ha acabat guanyant Girona, que a més avui ha fet un fitxatge. Jeremia Gil, et sembla bon fitxatge, Àlex?
Em sembla que necessitava reforçar alguna posició exterior. Ho havia intentat amb Thomason, el jugador ex de Baxi Manresa. Per a mi és un esglaó per sota, aquest jugador que estava jugant al Betis, però evidentment al final augmenta la rotació, necessitava un reforç. És un jugador que té punts a les mans, que li pot donar doncs més possibilitats tàctiques a Ito. Segurament no era la primera opció, però és un fitxatge que evidentment et pot ajudar a allargar una mica la plantilla.
I qui potser ho està passant pitjor i mira que va guanyar, és el Manresa, que és allò que no acaba d'encadenar, no acaba de treure aquelles victòries que el facin respirar, no sé, et tranquil·litza una mica més el que veus en els últims partits, però en tot cas la temporada serà, tenint en compte de la que ve de la temporada passada, ahir en partit amb Obradoiro, per exemple, serà punyadera.
Sí, serà difícil. Ara, a mi em tranquil·litza veure jugar l'equip, que per exemple a la pista del Montbus Obradoiro doncs competeix molt bé,
sí.
Tenia el partit pràcticament a la butxaca, però quan estàs en una dinàmica negativa de resultats dolents, de poca confiança, doncs arribes a aquest final ajustat i comences a patir i saps que t'estàs jugant moltes coses més enllà d'aquell partit, i aquesta tensió, que és exactament la contrària a la que vivia l'equip l'any passat, on totes les coses li sortien bé, tenia doncs una dinàmica guanyadora i segurament partits que va tenir dificultats els va acabar traient endavant. Aquest any li està passant just el contrari. Per a mi a Santiago fa un partidàs i acaba perdent a la pròrroga, és injust, però és una mica reflexe d'aquest moment incòmode que està vivint l'equip, amb tants canvis de jugadors, amb tots els problemes que ha tingut de lesions i amb no trobar el fil a la temporada. Van passant les jornades i aquesta situació esportiva evidentment s'acaba traduint en una manca de confiança.
I és allò que quan tot va malament tot va encara pitjor, amb el cas de l'Omuyiwa i tota la pesca.
Sí, sí, li sumes a banda dels problemes de lesions, doncs això, situacions que surten fora del bàsquet i que s'escapen una mica del control de la dinàmica, no?, d'un entrenador sobre la pista de joc, doncs aquest accident d'un jugador la nit de Cap d'Any que dona positiu en un control d'alcoholèmia i que evidentment obliga el club a moure fitxa i a prendre accions disciplinàries. Jo crec que aquí doncs fa molt bé el club en posar-se seriós amb temes d'aquesta importància i d'aquesta transcendència.
Tot això al bàsquet masculí, el femení, Gerard, avui hem tingut una molt bona notícia.
Sí, perquè el Cayo de la Seu ha aconseguit un triomf importantíssim a l'anada dels 700 de final de l'Eurocup. Ha guanyat de 9 punts, 62-53 contra el Benfica, un equip poderós de la competició. La tornada serà dijous de la setmana que ve a Portugal. Estàvem pendents també de tancar la jornada de l'Eurolliga per saber si l'Uni Girona la tancava com a co-líder. Sí. O com a segon classificat, finalment com a segon, perquè el Sopron ha guanyat a la pista del Mechelen, té 6 victòries, Girona 5, veurem què passa, perquè encara queden unes quantes jornades d'aquesta Eurolliga femenina de la primera fase.
Bona victòria del Cadí, Àlex.
Sí, 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 bona victòria, amb una segona part molt sòlida, on el rival t'estava doncs pressionant, incomodant, és un bon equip i el Cadí la Seu doncs ha fet una passa endavant a nivell de solidesa, de mentalitat, de saber tenir les situacions controlades en defensa i en atac buscar bones posicions. És un equip que evidentment està anant a més aquesta temporada, que va començar també amb moltes adversitats, amb dubtes a nivell de resultats, però que té molt clara la línia de joc, l'esquema d'equip, i que per tant anirà més, i jo crec que avui és un partit per estar molt, molt orgullosos de com han competit.
Doncs tant de bo que li segueixin tan bé les coses al Cadí la Seu. Vinga, ja et deixem de descansar, Àlex, que d'aquí poc ja arriben els Reis. Una abraçada forta, que et portin moltes coses.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. I també bona nit, Ballera. A dormir et vull.
Sí, perquè a veure si arriba el cinturó. Que
exacte. Exacte. A veure, ensenyem aquest cinturó que portes de fa 10 anys. Mort de Déu, que li portin un cinturó al Ballera. Gràcies, bona nit.
Bona nit, bona nit.
I abans de tancar, amb el Marc Andrés hem de parlar d'un últim punt, en aquest cas, del motor al Dakar. Avui hem tingut un ensurt amb la Laia Sanz.
Sí, ha patit un accident molt fort, Laia Sanz, en fer fins a 5 voltes de campana a l'inici de la cinquena etapa de 373 quilòmetres al Dakar. Afortunadament, tant ella com el seu copilot, l'italià Maurizio Gerini, ha sortit il·lesos de l'accident, però el cotxe de l'equip Astara ha quedat totalment destrossat. No està sent el Dakar de Laia Sanz. A la general, per dir-ho així, Carlos Sainz ha acabat dolorit del coll després d'una etapa exigent i ha estat segon darrere del catarià Nasser Al-Attiyah, que està dominant el Dakar, i de fet avui ha augmentat la diferència de 22 minuts respecte al segon, el francès Peter Ancel. Mentre en motociclisme, també etapa accidentada amb caiguda molt dura per Joan Barré del castellonenc, però ha pogut acabar, i per ara és 9 minuts i 24 segons està a 9 minuts i 24 segons del líder, l'americà Skyler Hough, que és nou líder després també d'un accident de Daniel Sanders. La victòria d'etapa, per cert, ha estat pel francès Adrien Van Beren.
Molt bé.
I, bueno, un punt molt ràpid, sí, de l'NFL, aquella jugada que ens va deixar tots amb l'ai al cor, sí, potser mai millor dit.
Sí.
Bé, el jugador Damar Hamlin, que va patir un atac de cor enmig d'un partit, doncs sí, bé, avui ha despertat, s'ha recuperat, i els doctors, ell ha preguntat als doctors, vam guanyar el partit, el meu equip?
Carai.
I els doctors li han respost, tu sí, tu has guanyat el partit de la vida, perquè el jugador ja està responent, està bé, i sembla que no li quedarà cap dany cerebral.
Doncs ens alegrem, perquè va ser un cas que va copsar tot el món, Damar Hamlin, aquest jugador de futbol nord-americà, futbol americà de l'NFL. Celebrem que finalment tot s'hagi quedat en un gran, gran ensurt. Gràcies, Marc, bona nit.
Bona nit, Dani.
deixem aquí, que hem estat tot el programa amb cançons nadalenques, malgrat les opinions d'en Joan Puquí, i l'ha agradat una mica. Ho deixem aquí i us desitgem que passeu una molt bona i màgica nit de Reis, i demà us portin moltes coses, els que us heu portat bé i els que no, que dimonis, també, que alegries ens en falten. Que vagi molt bé. Demà ens hi tornem a posar, a partir de les 11. Tu diràs, aquí, com sempre, Esports i Ràdio. Descanseu.
Tu diràs.